Al matí, amb Raquel García.
Una hospitalització pot suposar tot un trasbals pels familiars del malalt, en especial si aquest és una persona gran amb problemes de salut molt accentuats o de si li queda poc temps de vida. Però sovint la situació es fa especialment dura quan el malalt torna a casa amb les seves capacitats molt minvades i amb la necessitat de tenir una atenció constant. A l'Hospital de Sabadell hi ha una figura molt invisible que s'encarrega d'acompanyar les famílies en aquests processos. Són els treballadors i les treballadores socials. Avui en parlem amb dues d'aquestes professionals. Elles són l'Esther Cortés, que és treballadora social de l'àmbit de geriatria. Molt bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel.
També ens acompanya la Rosa García, que és treballadora social de l'atenció paliativa. Bon dia i benvinguda també.
Hola, bon dia, què tal?
Hem dedicat en els últims anys, sobretot arran de la crisi, la figura de treballadora social és més coneguda en l'hospital, no? Però potser no tant per la societat. Expliqueu-nos què és el que fa una treballadora social en l'àmbit hospitalari.
Jo mateixa. Bueno, les treballadores socials el que fem és que assistim diàriament a persones i les seves famílies que es troben en una situació de manca de salut, no? En moltes ocasions això comporta fragilitat, situacions de conflicte, canvis de rols, moviments en l'àmbit familiar que dificulta el veure... Les preguntes que ens fan moltes vegades les famílies és quan hi ha una situació de salut d'un canvi important en la seva situació habitual, és, ostres, i ara com ens ho farem, no? Com els cuidarem? Què fem ara? Bueno, aquí entrem nosaltres. Pensem que hem de tenir molt en compte sempre que no trobem dues persones iguals, que ningú som exactes ni som idèntics, que tots som diferents a nivell biològic i a nivell social. I, per tant, hem de treballar de manera molt individualitzada cada cas, per poder valorar quines són les necessitats que té d'atenció i què necessitarà a l'alta. Llavors orientem, assessorem, treballem amb la família. No sé si m'ha...
Sí, sí, sí que doncs, aquestes pinzellades per posar-nos una mica en situació, no? I en context, en resumit, perquè són moltes les tasques, no?
Sí, exacte.
El que hem de dir és que un dels procediments claus de la vostra feina doncs, és una entrevista amb els pacients i amb les seves famílies. Per què serveix aquesta trobada i quan es fa?
Aquesta trobada moltes vegades és per iniciativa pròpia nostra de la treballadora social perquè ve l'equip no? que està atenent aquesta persona i aquesta família detecta que moltes vegades hi ha una situació de caos o que necessiten una reorganització familiar i moltes vegades és quan nosaltres intervenim o moltes vegades és una intervenció proactiva, no? quan de vegades nosaltres anem a visitar aquesta persona o aquesta família per veure una miqueta doncs, què està passant, de vegades ens expliquen que són persones grans que viuen soles i que en aquest moment de salut ara estan com molt més dependents i moltes vegades ens trobem amb moltes resistències per part d'aquesta persona de dir no, jo és que de casa, jo vull tornar a casa, jo no vull un altre recurs i llavors nosaltres treballem en aquest aspecte amb aquesta família o amb aquesta persona en concret per parlar-ne una miqueta de veure quines són les opcions reals que tenim davant d'aquesta situació.
Suposo que us esteu convertint en expertes, no? En descobrir demandes que no s'estan posant sobre la taula per part dels usuaris, dels vostres serveis.
Sí, bueno, moltes vegades la demanda inicial que fa la família o fins i tot l'equip assistencial amb el que treballem és aquesta família necessita, ara a l'alta, no podrà continuar cuidant d'aquesta persona perquè la situació ha canviat molt i necessita una residència, necessita una ajuda a domicili, necessita una teleassistència. No? I a vegades és la demanda explícita que ens fan i quan comences a explorar història de vida, valors, creences, manera de viure, quin moment es troba de la seva vida, com ho viu, vas fent aquesta exploració, que és el treball social, principalment és el que fem durant les entrevistes, Veus que la demanda implícita a vegades és, ostres, m'estic fent molt gran, tinc por, cap a on anem, les famílies, no? O sigui, cada un dels membres, les famílies funcionem com un sistema. Llavors, quan una de les persones d'aquest sistema familiar cau malalt, remou tot aquest sistema. És, llavors has de mirar aquest pacient com ho viu, però com ho viu el fill, com ho viu la filla, com ho viu la parella.
Clar, com encaixen totes les peces,
clar,
no?
Clar.
En la nova situació que a tots ens ha pogut passar.
Sí. Llavors hi ha moltes pors, hi ha moltes angoixes.
I a vegades també, a banda de les pors i de les angoixes, també hi ha una manca de recursos, no? I suposo que vosaltres també teniu, o sou conscients que els recursos públics són limitats.
Sí, i tant.
No sé, ara penso, per exemple, doncs, en les places de residències o en els serveis de teleassistència, no? Com sabeu què és el millor per cada cas o quins recursos cal prioritzar?
Depèn de la situació, no? Una miqueta.
De fer mans i mànigues, sí. No? Una mica com Harry Potter, a veure,
sí.
Màgia.
De vegades les famílies et demanen, bueno, és que necessitem o volem una residència, i tu dius, bueno, encara màgia no puc fer, no? Llavors sí que valores aquesta situació, sí que intentes orientar i assessorar les millors opcions per a aquesta família, però moltes vegades sí que la realitat que amb la qual ens trobem és que aquí no poden trobar una residència a prop del seu entorn i que moltes vegades han d'anar inclús a centres residencials de fora de l'àrea metropolitana. Mm. I això és una realitat, però és el que tenim, no? Per molt que no ens agradi, no? I això és una cosa que sí que existeix, la possibilitat, no?, de prioritzar de vegades, però s'han de ser situacions molt extremes, situacions que han d'estar molt justificades per poder demanar una priorització a la Generalitat i que te la concedeixi. Llavors, bueno, has d'intentar sempre valorar i filar molt prim de quan has de fer aquesta petició.
A vegades és mirar també amb els recursos que tenim què es pot fer, no? Mm-hmm. Perquè sí que a vegades, ahir mateix, no? Vaig fer una entrevista a una família, el primer em demanava, necessitem una residència pública, perquè a més a nivell econòmic el cost d'una residència a nivell particular
és inassumible per moltes famílies.
Sí, exacte, és molt elevat.
Sí, és així de clar.
Llavors, quan els expliques i els informes com està la situació de llistes d'espera a la zona del Vallès, clar, diuen,
s'espanten.
Com pot ser això, no? I diuen, bueno, però és que no els podem deixar així. Dic, no, ara haurem d'anar i explorar. Quan comences a parlar amb la família i coneixes el cas, la situació, veus que hi ha casos que encara que tinguessis la plaça pública per demà, potser el pacient no hi voldria anar-hi. Llavors, també hem de començar a parlar amb la família, amb el pacient, i veure amb els recursos que tenen què accepten, què volen i què podem fer. Vull dir, és un puzzle amb moltes variables, perquè hi ha gent que sí que pot tenir recurs econòmic, però potser per ell no és la millor solució a una residència.
Clar, moltes vegades hem de fer un encaix, no? Són moltes peces, una cosa és el que diu el pacient, una altra cosa és la necessitat que tenim i la realitat que tenim, i una altra és el que volen les famílies, perquè moltes vegades hi ha fills que et diuen, jo crec que el millor pel meu pare o la meva mare és que vagi a una residència, i llavors et trobes amb el que diu l'Esther, que hi ha una resistència bestial de que la persona diu, és que jo no deixaré casa meva, i llavors amb això sí que has de treballar-hi, no? I has d'intentar pues, o bé convèncer-lo o bé, no?, veure, doncs, amb els fills una miqueta, doncs, quines altres alternatives o opcions n'hi han. Bueno, és una mica encaixar, no?, encaixar totes les peces.
Mm-hmm. Clar, ara penso en la sensació de responsabilitat o fins i tot de culpa, no?, la culpabilitat que pesa tant moltes vegades dels familiars. Sí. Com influeix també, doncs, a l'hora de decidir com es tractarà o com es cuidarà el pacient?
Bueno, això és un tema que ens trobem, bueno, és el dia a dia de la nostra feina, no? I a vegades el treballador social que fem és acompanyar aquests fills per treure una miqueta aquest pes d'aquesta motxilla. Primer hem de valorar si el pacient té capacitat per prendre decisions o no. Si no hi ha una malaltia que faci, que impedeixi la seva capacitat per prendre decisions, és ell el que ens mana i el que ens dirà què vol fer i què no vol fer amb la seva vida. I això ho hem de tenir molt clar. A vegades això és una informació que les famílies no tenen i que val la pena que sàpiguen, perquè això treu pes també. Mm. Hem de corresponsabilitzar a les persones. Cadascú som amos de nosaltres mateixos i tenim el dret i el deure de decidir per nosaltres mateixos què volem fer a la nostra vida. I si jo tinc les capacitats, pots estar d'acord amb mi o no, perquè hi ha maneres de pensar. Pensa que nosaltres treballem amb persones d'edat, Home, la mitjana d'edat són 80-85, tenim nones geraris, tenim de 75, però sí que és veritat que és una altra època, una altra manera de pensar. Porten un temps, perquè la majoria d'ells són pacients crònics amb molta malaltia, i que els darrers anys han perdut moltes coses i estan en processos de dol, de coses que han anat perdent. Això ho hem d'entendre. Llavors,
que no ho entenem, moltes vegades.
No. I però si et poses amb la llei a la mà, i a vegades els dic als fills, és que legalment, o sigui, tu no pots ingressar a ningú en contra de la seva voluntat, ni pots posar una cuidadora al domicili de ningú si no vol, perquè això fracassarà. No?
I llavors aquí la feina és, no? Que alguna de les parts acabi cedint, no?
Hem de parlar amb el pacient, també veure que té coneixement de la seva situació real, perquè a vegades fan una miqueta la negació, no? I hem d'ajudar amb l'equip mèdic d'infermeria, les auxiliars també ens ajuden molt, no? Fem plans terapèutics on quan veiem que hi ha molta resistència a veure i assumir la situació que tenen, perquè hem tingut pacients que no poden caminar i em diuen, no, jo me'n vaig a casa sol. Ja, però és que no pot caminar. Bueno, ja caminaré. No, és que no. Ostres. És que no caminarà. Sí, però jo quan arribi a casa...
La negació, no?, de la situació. És que és molt difícil, són situacions molt complexes, no?
Sí, i tant.
No sé si us ha passat alguna vegada que el pacient, doncs això, hagi d'abandonar l'hospital sense que tot aquest pla estigui tancat i acordat amb les famílies.
Bueno. Intentem arribar sempre a un consens i a un acord entre tots, No... A veure, nosaltres com a professionals, si veiem una situació que dius, home, és una situació de risc, no donarem, no facilitarem aquest alta, intentarem arribar a un acord per veure que pugui estar com a mínim les necessitats bàsiques cobertes, no? Com a mínim alguna treballadora familiar amb la coordinació amb serveis socials, algun servei de càtering que també doncs, llavors l'Ajuntament pot oferir. Intentes que com a mínim amb alguna ajuda pugui marxar. No, de vegades se deixen més possiblement els fills que no els pacients, no?
I a vegades no pot ser el recurs perquè el pacient et diu que no a tot, però has pogut fer una miqueta de canvi, si més no en el sistema familiar, perquè almenys els fills se'n van una mica més desangoixats, el pacient se'n va amb una mica més de saber amb la situació que va i amb una mica més de responsabilitat i potser el proper ingrés ja tenim feina feta. Avançada.
M'agrada el vostre optimisme, perquè, ostres, treballadores socials en l'àmbit de geriatria i també d'atenció pal·liativa, que és un àmbit complicat, no?
Sí, difícil.
Difícil.
Bueno, us heu acostumat a treballar, situació... no?, davant de reptes i obstacles.
Quan fem pal·liació és una situació molt estressant i que mou moltes emocions, no? Llavors, moltes vegades et trobes a gent jove, no?, que estan que tenen fills petits i que estàs acompanyant en aquest procés. Però moltes vegades les famílies em diuen quina feina més dura que teniu, però jo sempre dic, però la sort, no?, és que podem acompanyar-vos, que teniu algú que us pugui acompanyar en aquesta etapa en la qual esteu. Perquè, clar, estar davant d'aquesta situació, si tens algú que et pugui orientar, que et pugui donar la mà o que et pugui alleugerar, no?, aquest patiment que tens, ho agraeixen molt.
I qui us ajuda a vosaltres? Qui us acompanya a gestionar totes aquestes emocions, tots aquests obstacles?
Bona pregunta, Raquel.
Bueno, moltes vegades, gràcies a l'equip que tenim, no? Per sort fem els plans terapèutics, que això és una via d'escape que tenim per poder dir, aquesta situació m'ha superat i que puguis fer la teva expressió. D'altres vegades tenim psicòloga dintre de l'equip que també dius, aquesta situació em preocupa o m'està generant aquestes emocions o no sé ben bé com fer front a aquesta situació i et dona una mica de pautes i t'orienta, no? Són les dues vies que podríem tenir. Llavors, després, tot el que fem...
La formació.
Sí, la formació. I...
Fem molta formació per poder veure si estàs fent allò de la contratransferència i la transferència. Sí. Que dius, perquè, clar, nosaltres hem d'utilitzar l'empatia. Si no, no pots treballar. L'empatia, el que has d'intentar sempre és no confondre't amb l'altre. I amb això sí que estem formades i jo penso que amb el temps també, no?, ho vas practicant. I com diu la Rosa, tenim equips superpotents que ens ajuden molt. Sí. Jo i la Rosa igual, amb l'equip mèdic d'infermeria, d'auxiliars, som un equip, som un més de l'equip, no estem soles. I fins i tot a vegades, no, entre les treballadores socials, ei, també, ens truquem, molt, escolta, molt. Mira que tinc un cas que m'està superant, que això, no? I a vegades fem una mini reunió ràpida, urgent.
I què faries? I com ho fem? I sí. Què penseu? No? I això també ens ajuda molt.
Però s'entrena, eh? S'entrena.
Com tota la vida, no?
Exacte, s'entrena, sí.
És un grau.
I tant.
I penso també doncs, amb els pacients i els familiars, no? que viuen doncs, aquestes situacions tan crítiques, tan difícils. Després agraeixen el vostre paper. S'imaginaven fins i tot que existíeu abans de trobar-se en aquesta situació? Perquè crec que és una figura, no?, encara força invisible.
Sí. Mira, jo just l'altre dia vaig fer una entrevista amb un fill que feia una entrevista per la mare, perquè la tenim ingressada a la mare, i llavors i just m'explicava, diu, mira, pues és que jo volia aprofitar també per veure si me'n podies ajudar, perquè tinc el meu germà que està a dalt a la planta d'UCP, que és la planta de cures paliatives, i que està en agonia, s'està morint, no? I no sé com dir-li a ma mare. I llavors, bueno, pues jo una miqueta li vaig fer 5 cèntims, li vaig orientar, no? Li vaig dir, bueno, pues és important que parlis amb ella, que li puguis explicar, no?
I però com ho gestiones? Perquè, clar, ara em crea curiositat. Com t'enfrontes, no?, a aquesta situació?
Bueno, pues jo el que li vaig dir és que, en aquest cas concret, per exemple, la persona que estava malalta no volia, no?, que el veiessin per la seva dignitat. Era una persona que era més bé obesa, no?, i que havia perdut molt de pes, i que per la seva dignitat havia restringit visites, no volia inclús ni que la mare el veiés en aquesta situació. Llavors, això generava molta angoixa, no? Llavors, el que fas és una escolta primer activa, no?, d'intentar que puguin buidar tots aquests sentiments, que puguin explicar com es senten. Tu reculls tot això i a partir d'aquí intentes orientar una miqueta el que poden fer, no? Jo, la meva orientació va ser, doncs, per exemple, pues, explicar-li a la mare la situació en la que estem. Era un procés que havia sigut molt ràpid, llavors no havia donat tan poc temps. Explica-li la situació en la que estem, explica-li quina és la decisió i la voluntat, no?, del seu fill, del teu germà, i a partir d'aquí, siga sincer, ploreu junts. Jo sempre dic això. Moltes vegades intentem amagar les emocions i això és un error, bueno...
Garrafal.
Això no em sortia la paraula, no?
És un error garrafal.
Jo sempre dic, ploreu, rieu, però sempre feu-ho junt, perquè és millor poder compartir, no?, aquest sentiment i aquesta situació d'una manera conjunta. Llavors, passat uns dies, em va trucar aquest fill i em va, per agrair-me. Diu, moltes gràcies perquè em vas ajudar molt i perquè em vaig sentir molt comprès i molt, molt ben atès. I llavors això és una cosa que a tu et crea, no?, una, bueno, una satisfacció personal, perquè dius, ostres, mira, com a mínim he pogut fer, he posat un granet de sorra, no?, en aquesta situació tan difícil.
Clar, suposo que això és el que dona sentit, no?,
sí,
a la vostra
això,
feina.
Sí, i tant, és molt xulo. Jo sempre dic que la nostra feina, no ho vull dir gaire alt, però quasi que hauríem de pagar.
No ho diguis gaire alt.
No
ho diguis gaire alt.
Retiro.
No ho diguis.
Ho dic en sèrio perquè és un aprenentatge de vida, no? És molt xula. Sí. És molt xula. El que et donguin, que la gent t'ofereixi la possibilitat d'acompanyar-los en unes situacions tan vulnerables...
Tan límits, no?
Tan límits, és un luxe. I a més, et recorden a tu com a persona més... Jo sempre dic, no sabem el que tenim.
No.
I tenir salut és que no sabem el que tenim, no? I no saps el dia que et pot ficar a crac i canviar-te. Llavors, això a nivell personal és un enriquiment brutal.
Sí. Sí, sí. Per acabar, us volia preguntar també, doncs, clar, la vostra feina és això, no? Coordinar serveis, posar en contacte les famílies amb els serveis socials. Quina és la vostra relació amb els treballadors de serveis socials de l'Ajuntament i de la resta també de municipis de l'àrea d'influència del Partaulí?
És molt bona, sí. És molt bona. Fa molts anys que ens coneixem. Hi ha alguns que fins i tot no sabem la cara que tenim perquè no ens hem vist, però és una part més de la nostra feina, la coordinació amb els altres serveis, amb els serveis socials bàsics. Perquè, clar, nosaltres cobrim, en el cas del sociosanitari, que és on estan ubicades les unitats on treballem nosaltres, cobrim 10 municipis. No? Hi ha molts, molts treballadors socials i les relacions sempre han sigut molt fluïdes.
Sí, és molt fluïda.
Al final estàs treballant per intentar que el pacient no hagi d'anar amunt i avall i la seva família no estigui, no?, a on haig d'anar ara. Intentes centralitzar l'atenció, coordinar-ho i evitar que el pacient hagi d'anar explicant la seva història en diverses portes, que això
un desgast emocional brutal,
sí,
no?
Sí, Sí.
Doncs gràcies, Esther Cortés i Rosa García, doncs, per explicar-nos, no?, aquesta tasca tan important, tan necessària que feu per ajudar les famílies i els malalts.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
I per el vostre optimisme i vitalitat, i aquesta empatia tan necessària en aquest món avui dia. Que vagi molt bé, bona setmana.
Vale, gràcies.
Igualment.